It's always better when we're together. Yeah, we look at the stars when we're together. Well, it's always better when we're together. Yeah, it's always better when we're together.
Al matí, amb Raquel García.
No feia falta un dia, ni feia falta un minut. No feia falta una vida, i molt menys la que he viscut. El sol pot fondre el gel i fer fred als petons. D'ambrosia ensucrada.
Si us parlo del Josep Maria Llongueras i el Timis, potser no acabareu d'ubicar a qui em refereixo. Però si us dic que tot seguit entrevistaré el Llonga, doncs segur que la cosa canvia. I és que l'ànima de grups com la Madame, la Pollastre Blues Band, actua doncs, demà, just divendres, i també el dissabte a les 10 de la nit a l'Acadèmia de Belles Arts de Sabadell. Benvingut, Llongue.
Gràcies.
Què tal? Tot a punt?
Doncs sí, bastant, bastant, sí. Hem fet maratons perquè és complicadet el que volem fer, però sí, em sembla que sí, ho tenim bé.
Perquè què ens podem esperar d'aquest concert en tres actes?
Bueno, és una cosa que en certa manera no l'he fet mai, en certa manera és el que he fet tota la vida. És el de sempre, no? Tot diguem que diuen que sempre fem el mateix, però és una mena de repàs de tota la meva vida musical, en la qual rescato alguna cançó que no he fet mai en directe, perquè em feia gràcia que gairebé buscar la primera cançó que vaig fer, però quan la vaig trobar vaig pensar, no, això no els hi canto. Però a la que vaig trobar, la primera cosa mínimament fumable, vaig trobar que em feia gràcia fer-la i explicar una mica les circumstàncies, no? Em fa gràcia que la gent està sentada en un teatre i estan encallarets. Normalment als bars la gent parla. I a més es troben allà, fa temps que no es veuen, són amics, no hi ha manera que callin. Aquí en Gols, que els agafa el síndrome a la butaca, doncs els hi vull explicar una mica les cançons, a més de cantar-les.
És que de fet dius això, no? Que seran cançons cantades però també explicades.
Sí,
i suposo que això és un plus, no? També per venir.
Clar, és la idea. Mira, diuen que un cantautor és un tio que no en té prou en cantar-te una cançó, sinó que abans de cantar-te-la te l'explica com la va fer, per què la va fer, amb qui la va fer, a qui li va fer, t'explica totes les circumstàncies i cada una d'elles, i només quan ja t'ha fet tota aquesta radiografia, la comença a cantar. I diuen que llavors és quan trobes a faltar quan te l'estava explicant.
I què expliquen les teves cançons? I més, clar, tenint en compte aquests 40 anys, no?, de trajectòria musical,
sí,
suposo que
sí,
haurà canviat
tot.
Molt la teva perspectiva, la teva manera de...
Sí, però bé, em dono compte, perquè això fas una mica de retrospectiva, et dones compte de que en realitat estàs parlant del mateix més o menys sempre, no? I l'únic que canvia és el llenguatge i la teva manera d'expressar-ho, doncs, però que les obsessions són les mateixes des de la primera cançó aquesta dels 15 anys fins a l'última que he escrit doncs, especialment per aquest espectacle, no? I sempre parlen del mateix una mica, de jo em nodreixo molt de nostàlgies, d'aquelles coses que ja saps que realment són irretrobables, coses que saps que s'han perdut per sempre, no? Tant poden ser gent que s'ha mort com èpoques, moments de la teva vida que han desaparegut i saps que ja estan, no? Però les visc d'una manera bastant agradable. Per mi la nostàlgia és un sentiment agradable, diguem.
I sempre hi ha esperança, no?
Bueno, lo d'esperança no? Ja ho tracto d'una altra manera. A vegades soc bastant... Llavors, quan parlem d'esperança, em surt al meu costat cínic, vull dir que... Jo l'esperança me la miro amb un cert cinisme.
I em crida molt l'atenció, no?, aquesta cançó que has fet exclusivament per l'Acadèmia de Belles Arts per aquest concert.
Sí.
Què ens expliques en aquest tema?
Bueno, la cançó és una mica... És un poema que tenia feia quant temps. Jo rarament escric una cosa. Si quan faig una cançó normalment començo per la música o sempre em sé la música, i ja quan escric la lletra ho estic fent en funció d'aquella música. Però en aquest cas no. És un poema que vaig escriure i el tenia per allà durant voltes. I era una mica... Ja no em vull posar aquí, però una mica una mena de rèquiem, una mena de... Seria ideal per posar-ho en una làpida, diguem, no? Però de bon rotllo, eh? Volem dir, mira, estic agraït per això i per l'altre, no? Llavors vaig pensar, desarrolla una mica, i la idea era com que contaré amb tres noies fent veus, la Carme Calvo, la Nuno García i la Marta Valdilleu. Volia fer un rotllo en plan canon, una mica com de teatre musical, perquè ja et dic, m'he volgut empapar una mica amb l'espai aquest teatral. Llavors farem una cançó una mica que podria ser guardant les distàncies, amb tot el respecte, podria ser un número de goll de gom de qualsevol musical, no? Perquè hi ha un cànon amb diferents lletres i tal, i en el fons és una cançó que dona les gràcies, o sigui que va de bon rotllo.
Qui participa en aquest concert? Ja has dit aquestes sí. tres veus femenines, sí, però també això. Doncs, teniu altres
tenim
músics,
això, la,
no?
La gent que han col·laborat amb mi, com la Nuno, que ja he tingut a molts discos, la Carme Calvo, que també en directe sobretot hem col·laborat, la meva neboda, la Marta Valdellou, que... està que se sale ara cantant, està estudiant i està cantant genial, i amb els músics el Ricard Latorre al piano, és amb el que estic fent últimament els directes, i l'Albert Daví, que també he col·laborat amb ell, de fet aquesta cançó que està sonant aquí darrere, el baix l'està tocant ell, que el contrabaix, o sigui, d'instruments hi haurà un piano, que serà el piano magnífic de cua que hi ha a l'acadèmia, la meva guitarra, el contrabaix de l'Albert i les tres veus de les noies. No hi seran sempre tots sis, però...
els podem gaudir en alguna de les cançons d'aquest repertori, que també suposo que per vosaltres això de fer més d'un concert al mateix lloc, en un espai tan íntim com l'acadèmia, també és curiós, no?
Sí, sí, és una cosa que no és habitual. A veure, sí que es fa, hi ha qui ho fa, no? Però normalment els músics, inclús si toquem molt, podem tocar 5 dies seguits, però rarament al mateix lloc, no? I en aquest cas, doncs, per això em va fer gràcia l'opció aquesta, quan me la van proposar de fer 2 dies. I dius, pues sí, és divertit, no? A més, és divertit veure com la gent et diu, ah, doncs ja vindré el divendres, doncs ja vindré el dissabte, no? I,
ja veient... No hi ha excusa, perquè ho poseu fàcil, si no pots venir el dijous, doncs divendres.
Sí, no, jo a més veig que més o menys, em sembla que, no sé si omplirem molt o poc, però més o menys la gent que està reservant són pràcticament els mateixos per un dia que per l'altre.
Uh-huh. Sí, també, doncs els nostres oients tafanegen una mica les coses del Llonguer, no? A primer cop d'ull podem endevinar doncs algunes influències. Per exemple, hem vist una portada en l'òrbita del Sgt. Peppers, no? Els Beatles, sí. Suposo que el disc Entre Amics, em sembla que
els
és,
meus
no?
Amics.
Els meus amics, del 2011.
Sí, 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 bé, vaig fer, evidentment, expressament. No sóc l'únic que ho ha fet, això, hi ha un disc del Zappa que també fa una còpia d'aquesta portada que es diu Estem amb això només pels diners, el del Zappa, que és molt divertit el títol. Jo sóc molt fan dels Beatles i les portades sempre quan fas un disc dius, i ara què poso, no? Ara què fem? I quan se'm va acudir això, ja que era el dels meus amics, vaig dir, però es puc fer això, anar posant gent com el del Sgt. Pepper, però realment hi ha més gent en la portada del meu disc que la del Sgt. Pepper.
Bastanta més gent, sí.
I allà, evidentment, hi ha amics meus i ídols meus i algun repetit que també estan al Sgt. Pepper.
Vinga, doncs escoltem els meus amics.
Els meus amics envien cartes sense posar segell. Putegen nits i cantonades i en diuen fer-se vell. Els meus amics amb els seus cotxes abunyegats fan soroll de ferragot per la ciutat. Amics corren cortines quan es comença a fer clar. Ho arreglen tot amb aspirines quan tenen un mal despertar. Els meus amics durant el dia no valen la vida.
Escolta, i digue'ns què pots dir del Jaume Sisa, no? També del Pau Riba, que representen també per tu.
Home, de fet, són els culpables, jo dic amb tot el sentit de la paraula, de que canti en català i de tots els marrons que m'ha significat cantar en català, diguem, des dels 80s, quan vam començar, que ens deien, perquè feu cantar en català si està passat de moda. I, diguem, nosaltres vam començar a escoltar això, Sisa, Pau Riba, jo no era molt ni de Lluís Llach ni aquest tipus de cantautor més d'onda francesa, sinó de gent que això que sonava més anglosaxó, no? Discos com el Dioptria o el Qualsevol Nit. Clar, això ens va pillar amb 15, 14, 16 anys i ens va influir molt i, la veritat, jo segueixo sent molt fan d'aquests discos i d'aquests treballs que van fer, que després potser s'han dormit una mica els llaurers, sobretot el Pau Riba, però discos com Dioptria, jo la Daniel Gripau, són autèntiques meravelles. I et dic, per això vaig començar a cantar en català sense plantejar-m'ho, simplement ho trobava normal, de fet, és que se suposa que és normal.
En tot això, com a bon sabadellenc, vas treballar fins i tot en el món del tèxtil, no?
Sí, veig que has llegit, eh?
Sí, sí.
Sí, vaig fer-ho per poder-me comprar el primer amplificador de guitarra, perquè tenia guitarra però no tenia ampli, i no sabien endollar-la. I anava pidulant, anava a veure uns amics meus que tenien una banda per poder enxufar la guitarra. I sí, vaig treballar el temps just, que vaig tenir els diners per l'ampli, vaig fugir, però sí, vaig estar al tèxtil.
I a finals dels 70 ja havies après tres coses de l'ambient musical. Quines són aquestes tres coses, va?
A veure com anava això. Recordo l'última, que era claríssima. Sí, que m'agradava la música, era així, que m'agradava la vida que implicava la música, i al final la principal, i que és la més certa de totes, és que tots els bateries estan com una cabra.
I realment és així?
Sí,
la majoria,
però,
no?
Estan bojos, però és una bogeria molt maca i molt envejable.
I molt creativa, evidentment.
Absolutament.
I algun dels teus grups van sortir també de l'Institut Arraona, no?
Sí, de fet això, a veure, a l'Arraona va sortir la Sabadell Blues Band, va ser la primera banda de versions que vaig tenir, i allà vaig coincidir amb el Jordi Garrós, que era el líder dels bars, i va ser una banda divertidíssima, i això, vam aprendre doncs això, a fer temes d'altres, que evidentment s'aprèn molt. Jo ara vinc d'una època d'estar tocant molt cançons, fent versions, i la veritat és que quan estàs una mica intoxicat de la teva música, va molt bé desconnectar i començar a cantar cançons d'altra gent, perquè et donen nous registres i s'aprèn, i llavors tornes a agafar el teu amb ganes.
També vas treballar amb el Toni Ten, amb el Marc Grau, quins luxes.
Sí, amb el Toni Ten vaig fer el primer disc en solitari, ell estava aquí a l'estudi, aquí al centre, i el Marc Grau va ser el que ens va produir el primer disc, i per ell va ser la seva primera producció, que aquell disc va ser això, ell va començar a produir amb nosaltres. Vam estrenar moltes coses també, perquè el segon disc del Madame va ser el primer disc de Dismedi.
I m'imagino que amb la Madame també vas trepitjar molts escenaris, no?
Amb la Madame, sí, amb la Madame vam fer coses molt xules, això. Amb la Madame vam fer coses guapíssimes, tocant al Sot del Migdia, allò davant de 30.000 persones, o tocar a la Plaça de les Nacions a la Fira del Teatre. I l'endemà estaves tocant a la Mina i deies, hòstia, anem de la glòria a la misèria en 24 hores. Era una mica estrany, no?, perquè a vegades anaves pel teu propi fama, diguem, i a vegades era ben bé perquè el manager tenia un contacte i tocaves en un lloc que deies, què faig aquí, no? Però, evidentment, vaig aprendre moltes coses i va ser una època fantàstica.
I de tots aquests aprenentatges, què és el que diferencies, no?, entre els períodes de, per exemple, doncs, a tocar amb un grup com la Madame, amb ara que estàs fent doncs, més el treball en solitari, no?
Sí, a veure, una de les coses divertides que quan dius en solitari, és dir, com la Madame amb quatre. Des que treballo en solitari, els meus discos, com a mínim, hi ha 10 o 12 persones, saps? O sigui que el de solitari és una manera molt... Potser és en solitari, diguem, tenir la responsabilitat del disc, però realment treballes amb molta més gent, no? I, a veure, el de la Madame va estar molt bé, va ser una època, em va pillar jove i també no saps massa què va. Al principi penses, ah, bueno, ja està fet això, ara, ja, a partir d'ara tot serà glòria. Després veus que no. I després recuperes el gust per moltes coses, no? Per tornar a fer concerts petits. En aquella època els concerts eren grans i no hi havia aquell contacte amb el públic. De fet, de seguida vam muntar la Pollastre Blues Band, que va coincidir amb la Madame, que era tornar a tocar a bars petits amb la gent allà a sobre, que et posaven el dit a l'ull, diguem. I això... ho trobes a faltar quan estàs fent concerts grossos. Bàsicament seria això.
I explica'ns com és això que tens a la Pobla del Montornès una mena de refugi, no? És necessari,
sí,
aquest refugi, no? M'imagino, per crear.
La veritat és que sí. És, bé, per crear i per tot. Jo he tingut sempre, bueno, sempre no, però vaig començar a tenir estudis de gravació i a produir altra gent i tal, aquí a Sabadell. I passava que a vegades doncs, t'acabava el contracte i et deien, bueno, doncs busca't un altre lloc, i un estudi de gravació no te'l trobes fet, l'has de fet cada vegada, i és una moguda. Llavors a Torredembarra, això, a la Pobla, que està al costat de Torredembarra, i tenia una casa de la família, i vaig dir, el monto aquí, s'ha acabat, i no vaig plantejar-me que això implicava anar-se'n a viure al camp i tal, jo sóc bastant... no em penso molt les coses, de com em vaig trobar allà, i li he anat trobant el gust. La veritat és que m'agrada molt venir per Sabadell, i tinc molts amics i tinc moltes coses, però quan porto gaires dies necessito escapar-me cap allà i tornar a sentir els ocellets i res més que els ocellets.
Doncs abans de que tornis a sentir els ocellets, nosaltres haurem de sentir doncs, els teus temes en aquest concert en tres actes, divendres, recordem, i també dissabte a les 10 de la nit a l'Acadèmia de Belles Arts, i ara ens acomiadem de Jongue doncs, amb un dels seus temes. Si el vols presentar tu i ens expliques què és el que volies transmetre amb aquesta cançó.
Bé, Dulcíssima Maria es diu, sí, és una cançó que vaig acabar dedicant doncs, a totes les dones que havia conegut a la vida, però en tots els sentits, no en plan mis amores ni molt menys. Vaig fer un videoclip que hi ha centenars de dones, doncs mares, inclús hi ha personatges de còmic i tal. I és una cançó, com que Maria és una mica el nom, tothom es diu Maria d'alguna cosa, doncs és una cançó d'amor molt clàssica, molt típica, i és una mica, doncs això, una mica dedicada, doncs això, doncs a totes les dones i espècie femenina en general a la meva vida, que han sigut determinants, molt més que els homes, en realitat.
Doncs vinga, aquest homenatge a tot l'univers femení. Moltíssimes gràcies i bon dia.
A vosaltres, adéu.
Per dormir en el teu llit jo no sé què daria. Faria el que fos per una nit o un dia, per jeure en el teu pit, per treure't el vestit. Sé que no t'ho has de dir, dolcíssima Maria, per anar del teu bracet. No sé pas què faria, pagar-me amb tothom per als trens de la via, per portar-te a sopar, per treure't a ballar. Sé que no t'ho has de dir, dolcíssima Maria, dolcíssima Maria. I he pensat que podia fer-te una cançó. Sembla que amb la guitarra tingui un pèl més de raó.
Al matí, amb Raquel García.